darrer ple del curs polític, el ple ordinari del curs polític. Per fer-ho, ens acompanyen avui Eloi Cortés, regidor del PSC. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
També ens acompanya Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra. Bon dia.
Molt bon dia.
Ens acompanya també Aurora Murillo, regidora de Crida. Bon dia.
Bon dia.
Joan Mena, portaveu de Solidaritat en Comú Podem. Bon dia.
Molt bon dia.
Núria Cacio, portaveu de Vox. Bon dia.
Bon dia.
I Cuca Santos, portaveu del Partit Popular. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ens fixem ara en una sessió que també va rebutjar una moció de la FAP sobre la taxa de reciclatge, que demanava demorar la taxa i repartir els diners d'aquesta per reduir la pressió fiscal. La moció no va tirar endavant. Donem la paraula al portaveu, al regidor del PSC, Eloi Cortés.
Doncs, de fet, en part era un debat que ja vam tenir també a l'anterior ple arrel d'una altra moció i de fet, en primer lloc, doncs, evidentment agrair a la FAPS amb la representació que fa del moviment veïnal de portar el debat aquí, no només de portar-lo aquí sinó també de portar-lo en el Consell Comarcal, que al final és l'organisme que està gestionant aquesta taxa, no? Nosaltres vam votar en contra perquè hi ha una sèrie d'elements que els podíem compartir, però després doncs, hi havia un plantejament de fons i també pel fet de la pròpia gestió de la taxa, doncs, que evidentment ens semblava incongruent donar-hi suport. En tot cas, crec que estem parlant que aproximadament el 70 i poc per cent de persones ja han pagat el rebut i per tant ara hem de treballar perquè la resta de persones ho puguin fer aplicant aquelles millores que ja s'han anat desenvolupant, com l'ampliació dels terminis de pagament, que era una de les demandes que també s'havien fet, no? I per tant, doncs, també és el primer any que s'aplica aquesta nova taxa i evidentment tenim marge per millorar-ne la gestió i així ho farem i així ho traslladarem al Consell Comarcal.
Senyor Fernández.
Sí, nosaltres ja vam fixar la posició en su moment. Evidentment, nosaltres no compartim sobretot com s'ha gestionat tota aquesta qüestió, tota aquesta implementació de la taxa. La taxa no ve del planeta Mart. La taxa l'està cobrant el Consell Comarcal i l'està gestionant el Consell Comarcal perquè vam decidir com a ple, les majories que havien en el ple van decidir traspassar aquesta taxa al Consell Comarcal per a una activitat que ja se venia fent. El que passa que ara hay que pagar-la a part. I això s'ha gestionat molt malament en diverses qüestions. La primera, la informació. La gent se va trobar en aquesta ciutat amb un rebut sense saber molt bé ni per què doblava los impostos de la taxa en matèria d'escombreries. Dos, després de 5 anys de govern, com ja l'hem dit en el ple al govern, no s'ha fet cap acció concreta per intentar millorar el que té relació al reciclatge que fem a la ciutat i a la recollida de l'escombreria a la ciutat. I això, aquí està el problema, perquè som de les pitjors ciutats. La pitjor ciutat, no comptaré l'última perquè té molt pocs habitants, la pitjor ciutat de la comarca en matèria de reciclatge i una de les pitjors del país. I per tant, això, aquí hi ha una responsabilitat d'aquells que gestionen. I per tant, perquè calia millorar. I l'altra qüestió que és molt important és que aquesta taxa no és obligatòria a partir del 25, però aquí es va decidir implantar-la a partir del 24. I en un any on a més vam tenir el 15% de pujada lineal de tots els impostos, doblar a més la taxa d'escombreria, ha estat un veritable sablazo per a les famílies de la ciutat. Independentment que hagin pagat el 71%, estic segur que si fem una enquesta, més del 71% deu estar molt en contra d'haver tingut que pagar aquesta taxa.
Sí? Vale. Doncs mireu, des de la Crida nosaltres agraïm a la FAP que hagi portat aquesta moció. De fet, ens van bé mocions com aquestes per poder continuar parlant al ple de tots els temes que ens preocupen a la ciutat. Nosaltres no compartim aquesta taxa d'escombraria. Sí que és veritat que compartim al 100% la necessitat de que les ciutats hagin de tenir impostos, però no aquesta taxa. És una taxa que ha arribat sense difusió, sense informació a tota la ciutadania. A més, no ha vingut ni acompanyada de tot el que és el fet de fomentar el reciclatge perquè la ciutadania ja estigui acostumada o ja tingui uns hàbits, sinó que directament hem anat a la imposició de la econòmica de la butxaca del ciutadà, a més de totes les altres taxes i impostos que hem hagut de pagar ara mateix. Nosaltres, per part de la Crida, ens hem reunit amb la regidora González per parlar també de fer propostes a les ordenances fiscals, i ho continuarem fent sempre que faci falta. I bé, sabem que és un tema que en continuarem parlant. Al final, la recollida del contracte de residus que té Smatxa amb l'Ajuntament de Sabadell acaba el 2027, i cal que comencem a discutir quin és el model que volem per la ciutat, pel reciclatge, i com encararem aquesta nova etapa de recollida selectiva a la ciutat. Llavors, és una cosa que està pendent a la ciutat i que esperem que el govern ho posi sobre la taula ben aviat.
Sí, des de Sabadell en Comú Podem, el primer de tot és agrair, no, la feina que ha fet la Federació de Veïns presentant aquesta moció. Crec que la moció evidencia la desorientació que hi ha per part de la ciutadania respecte d'aquesta taxa i, per tant, reforça una de les principals crítiques que hem fet des d'en Comú Podem al govern del PSC i de Junts, que és la falta d'informació a la ciutadania. Segurament, si s'hagués fet una campanya d'informació sobre aquesta taxa, les coses haurien anat d'una altra manera. Dit això, jo també vull fer una prèvia, no? Perquè s'ha dit alguna vegada i per part de determinats grups municipals, nosaltres evidentment vam votar a favor al Consell Comarcal, perquè del que votàvem a favor és de la mancomunitat, de mancomunar aquest servei, no? Perquè si no haguéssim mancomunat aquest servei, avui seria una taxa encara molt més cara, perquè els ciutadans i les ciutadanes haurien de pagar un servei que és encara més car. Dit això, nosaltres vam votar a favor d'aquesta moció de la Federació de Veïns, bàsicament perquè comparteixen les tres propostes que hem fet des d'en Comú Podem respecte d'aquesta taxa. La primera és que es determini una moratòria i, per tant, es comenci a aplicar la taxa a partir de l'any 2025, que és el que diu la llei, i, mentrestant, aprofitar aquests mesos per fer una campanya de sensibilització, d'informació. En segon terme, volem també que s'explorin totes les bonificacions, tant per les famílies que estan en situació de vulnerabilitat com també per les famílies que reciclen, no? I que, per tant, això també pugui fer que es rebaixi la taxa del conjunt de les famílies de Sabadell. I en tercer lloc, i em sembla que és el debat més interessant, l'objectiu d'aquesta taxa és incrementar el nivell de reciclatge de la ciutat i, per tant, ara que s'acaba la concessió d'Esmatxa l'any 2027, tenim una oportunitat per reformular quin model de recollida de residus volem a la ciutat.
Perfecte, tornarà per la senyora Cacio.
Sí, bueno, sobre este tema nosotros en concreto a esta moción votamos en contra, básicamente porque estamos en contra de la tasa. Nosotros no abogamos ni por una moratoria como se pedía, sino directamente por la supresión de esta tasa. Porque, a ver, por varios motivos. El primero, porque también estamos en contra, primeramente, de lo que es la delegación al Consell Comarcal. Al fin y al cabo, esta tasa va a recaudar 9 millones, se prevé de recaudación unos 9 millones, y la verdad es que no sabemos si esos 9 millones realmente qué se van a hacer con ellos. Va a mejorar el sistema de reciclaje, va a hacer que Sabadell tenga pues alcance unas cifras más altas en este tema. Pues la verdad es que no lo sabemos, y mientras no se sepa, pues tampoco podemos apoyarlo. Al fin y al cabo, insistimos en que esta delegación no vemos clara en qué va a ayudar a los vecinos de Sabadell. Se les está aumentando un 86% lo que ya venían pagando de la tasa de residuos propiamente del ayuntamiento, con lo cual pues no podemos apoyar directamente pues ni moratorias ni otras cosas directamente. Nosotros lo que queremos es que se derogue esta tasa y se anule.
Tornar a parlar la senyora Cuca Santos del Partit Popular. Si volen més torns de paraula sobre aquesta qüestió, me'ls poden demanar. Senyora sí. Santos, al seu torn.
Sí, bueno, nosotros votamos en contra no porque no estemos en el fondo de la moción que presentaba la FAB. Estábamos de acuerdo prácticamente todo, menos en algunos aspectos que es el que pensamos que es la forma en que se distribuye esa tasa y lo que tenga que pagar cada uno, ¿no? Yo creo, bueno, lo primero, decir que esta tasa, ya lo han dicho los otros grupos, viene acompañada de la nada, es decir, de ningún tipo de información. La gente abre un día el buzón y se encontró ese impuesto, esa nueva tasa, que no sabían lo que era. Había gente que pensaba que le habían llevado dos veces el de la recogida de basuras, no entendían dónde tenían que pagar, si por qué el Consell Comarcal, que si esto del ayuntamiento. Era información cero. Eso, y luego el contraste entre cuando te ponías a hablar, a uno le había llegado 180 euros, al otro 69, el otro 58, y la gente no sabía en base a qué estaba distribuida esa forma de decir qué es lo que tenía que pagar cada uno. Es una tasa que se ha hecho... Se sabía que se tenía que pagarse. Esto ya Europa lo había dicho hace tiempo. Esto es lo que llegó un momento en que tenías un tiempo de descuento en el que estábamos entrando y que había que aplicarla según la normativa europea. Pero han tenido tiempo de sobra precisamente por eso, porque se sabía, para informar a la ciudadanía y para aplicarla de una manera más justa, más equitativa en lo que es el concepto de tasa, no de impuesto, de tasa. Una tasa tú pagas por un servicio, te están dando el mismo servicio a todos los hogares, tendríamos que pagar todos lo mismo. Y si en algún momento hay que aplicar más o menos tasa, sería al que menos recicla que pague más y al que más recicla que pague menos. Que eso sería la injusticia, lo que se tendría que hacer.
Torns de paraula sobre aquesta qüestió. Passem, evolucionem, anem a un altre tema. Doncs anem a un altre tema. Els veig molt zen avui, eh? En fi, escolta, l'estiu, deu ser els aires estiuencs. Anem a la moció que presentava la Crida per la prohibició dels pisos turístics a la ciutat. Si ens la pot explicar la regidora Murillo.
Bé, nosaltres portàvem al ple una moció que parlava de la prohibició dels pisos turístics i era una moció que anava de caire preventiu. Mal? Ens estem trobant una situació on ciutats concretes es veuen abocades al turisme massiu i fa que tota la població, o sigui, que els habitatges destinats al que haurien de ser vivenda per les persones acabin sent pisos turístics que només s'utilitzen en temporades concretes. La nostra proposta de moció era una moció per tal que aquests habitatges, no sigui, o sigui, si són habitatges, són habitatges perquè la gent hi pugui viure, perquè els nostres joves puguin poder tenir un lloguer o comprar un habitatge si ho necessiten. Estem parlant, al final, que són uns 70 pisos turístics que hi ha actualment a la ciutat, és veritat, i ara mateix són pocs. Llavors, bàsicament era una moció preventiva per tal de que comencéssim a treballar i caminar per evitar que els nostres joves hagin de marxar fora a viure perquè no puguin trobar un habitatge aquí a la ciutat de Sabadell.
Senyora Santos, ¿qué va a hacer el Partido Popular sobre esta moción?
Bueno, nosotros votamos en contra primero porque pensamos que igual que hay un derecho a la vivienda, por supuesto hay un derecho también a la propiedad privada y el que tiene una propiedad pues es libre de disponer de ella siempre dentro de los preceptos de la ley y de lo que... que no se use para algo ilícito. Si tú tienes una propiedad y la quieres alquilar o la quieres alquilar por temporadas, porque igual tú también la usas a temporadas y tú la quieres hacer en una larga estancia, pues tienes todo el derecho del mundo. Es verdad que creemos que hay problemas, sobre todo en ciudades más turísticas. Sabadell, yo creo que no es el caso, 73 pisos turísticos, yo no lo veo preocupante, ni creo que vayamos a ir a las cifras de Barcelona o de ciudades más turísticas como puede ser la costa, y que claro que tiene que haber un control y no dar licencias desorbitadas, pero sí que tiene que haber una oferta de pisos turísticos siempre y cuando sean razonables. Y luego, aparte, tampoco tenemos ese concepto de turismofobia que se está ahora alentando desde algunas ideologías políticas de la izquierda, en que yo, pero cuando es el turismo, está dando de comer a 400.000 catalanes que viven de ello directamente y es el 12,5% del PIB. Mientras no tengamos una opción B al turismo y no podemos apostar por otros tipos de industrias y de trabajos donde emplear a estas personas, que muchas de ellas son personas con baja cualificación, mucha gente inmigrada que están trabajando en esa industria del turismo, no podemos decir vamos a disolver el turismo y vamos a dejar a toda esta gente sin una opción de trabajo.
Señora Cacio.
Sí, bueno, nosotros en este tema lo primero que dijimos es que, bueno, sí que podemos compartir que puede llegar a ser un problema. La prueba está en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que un turismo desmedido, pues bueno, sin control, sin calidad, puede llegar a ser, afectar a los vecinos, es verdad que puede afectar a la especulación inmobiliaria, pero claro, al fin y al cabo parece que aquí lo que se está poniendo en duda es el turismo y al turista, ¿no? Y ponerlo como enemigos. Y por eso nosotros votamos en contra de esta moción. También hay que señalar que en ocasiones, y más en ciudades como Sabadell, son 73 por lo que se dice de pisos turísticos, hay que recordar que muchas veces pues son pequeños propietarios que han estado ahorrando toda su vida, que tienen una vivienda y bueno, para tener unos ingresos extras pues la ponen en este tipo de alquiler. También es verdad que nosotros en este sentido sí que abogamos porque haya una regulación, no que haya una supresión de los pisos turísticos, eso sí que no estamos de acuerdo, pero sí que haya una regulación. También compartimos que al fin y al cabo en España y en Cataluña pues el turismo es una de las fuentes fundamentales de ingresos y de trabajo para muchas familias, y tampoco hay que abogar por la como la CRIDA dice, pues de suprimir al fin y al cabo, que es lo que parecen, pues todo el tema del turismo, y básicamente esos fueron los argumentos para votar en contra.
Senyor Menau.
Sí, nosaltres evidentment vam votar a favor de la moció de la Crida. Per nosaltres l'accés a l'habitatge és el principal problema que té aquesta ciutat i que té el país, és a dir, no és una cosa exclusiva de Sabadell, sinó que és una situació que estem vivint al conjunt de Catalunya, no? I segurament també de la resta de l'Estat. Dit això, evidentment nosaltres hem de buscar l'equilibri entre el dret a l'habitatge, que és un dret fonamental i un dret bàsic, i quines són les mesures que han de tirar endavant també les diferents administracions, perquè també hem de dir les coses com són. Els ajuntaments, per desgràcia, no tenen prou competències com per poder fer front al problema de l'habitatge. Sí que les té el govern de la Generalitat, que en els últims 20 anys no s'han fet polítiques d'habitatge públic ni a Sabadell ni enlloc, i això ho acaben pagant els ciutadans i les ciutadanes, i per tant el que hauríem de fer és un gran acord entre totes aquelles persones i aquells espais polítics que defensem que el dret a la vivenda és un dret bàsic de la ciutadania, posar-nos d'acord per treballar perquè la gent pugui arribar a final de mes pagant un lloguer accessible, no? I per tant, en aquest sentit, el principal problema segurament el tenim amb la gent més jove, que és qui té més dificultats per poder emancipar-se i per poder buscar doncs una vida, no? I un futur, i això és fonamental, tenir un habitatge. I per tant, ens sembla que certament, com s'ha dit, els pisos turístics no és un problema a la ciutat de Sabadell, perquè no genera un desequilibri respecte de l'accés a l'habitatge, és un altre. El principal problema que tenim a la ciutat de Sabadell respecte a l'habitatge és, per una banda, la falta d'habitatge públic, i aquí hem d'exigir responsabilitats a qui les té, i en segon terme, que a mi em sembla també important, que hi ha qui ha tirat endavant la llei d'habitatge, tant del Parlament de Catalunya com també del Congrés dels Diputats, i ara busquen la porta del darrere per poder saltar-se aquesta llei, que són els lloguers de temporada i els lloguers turístics, no? Per tant, en aquest sentit, nosaltres el que volem és que s'explori al màxim el que permet la llei d'habitatge, i per tant que es pugui regular i que es posi un topall al preu de lloguer dels nostres habitatges.
Senyor Fernández, si volen més torns de paraula sobre aquesta qüestió, poden anar demanant, apunten a senyora Cacio. Senyor Fernández.
Vam donar suport, com no podia ser d'altra manera, d'altra forma, perdó, a la moció de la Crida. Certament, com s'ha dit gairebé per tothom en aquesta taula, no tenim a Sabadell una situació alarmant en matèria d'habitatge turístic, però enteníem que podem avançar-nos als problemes, i sempre és bo avançar-se, no? Regulam. Estem d'acord amb l'essència de la moció. Certament, prohibir l'habitatge turístic no soluciona la carència d'habitatge que tenim a la ciutat i al país. Això és una obvietat. Però cal regular-lo per no tenir alguns dels problemes que en alguns altres municipis ja tenen, no? I sobre alguna qüestió me va fer gràcia ara, i una reflexió personal, no? Jo personalment, jo no tinc fòbia als turistes. En tot cas, tinc fòbia a aquells que exploten els recursos naturals de forma salvatge, que exploten a les persones per oferir-li treballs amb sous miserables en la indústria del turisme, i que ofereixen un turisme low cost i depredador del medi ambient, de la natura i dels espais que són de tots i que són comuns. Aquests sí les tinc fòbia jo. perquè sé que només busquen això per poder enriquir-se, i fan això per poder enriquir-se a partir de la pobresa d'altres i de l'explotació desmesurada dels recursos naturals. El turisme jo no la tinc fòbia, ho dic perquè a vegades fan servir eufemismes, qüestions que estan de moda a vegades en els debats i tertúlies, però la qüestió és molt més seriosa, és molt més de fons, és molt més ideològica, és molt més de model de societat el que volem. I per tant, hem de treballar tots perquè aquesta indústria, que en ocasions genera aquestes mancances, sí, acabo un segon, hem de treballar tots perquè poder millorar aquesta indústria perquè no sigui el que és actualment.
Gràcies, senyor Fernández. Senyor Cortés, al seu torn.
Sí, nosaltres vam votar en contra perquè vam intentar treballar algunes esmenes amb el grup de la Crida. Al final hi havia una part nuclear de la moció on, evidentment, ideològicament hi havia diferències, no? Que era l'aposta de la Crida per prohibir els pisos turístics i, en tot cas, l'aposta del nostre grup municipal per regular-ho. Per posar en context, aquests 73 habitatges d'ús turístic que hi ha a Sabadell són el 0,08% del parc d'habitatges que tenim a la ciutat. I, per tant, no és un problema. El que hem de fer, evidentment, és que no es converteixin en un problema. Ara mateix no s'estan atorgant llicències i les que se sol·liciten s'han de denegar perquè hi ha un decret de la Generalitat de Catalunya que impedeix atorgar noves llicències d'habitatge d'ús turístic si no està regulat a nivell de planejament urbanístic. Per tant, nosaltres ja estem treballant i, de fet, serà una de les propostes del Pla Local d'Habitatge per desenvolupar aquest nou planejament o aquesta nova derivada del planejament per regular aquestes noves llicències d'ús turístic que requeriran una llicència urbanística, no? Haurem de fixar un màxim. El decret de la Generalitat ens permet arribar als 10 pisos turístics per cada 100 habitants, que això és una barbaritat, i per tant, bueno, haurem de fixar una xifra que estarà molt, 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 molt lluny del màxim que marca la Generalitat, no? I en tot cas anem per aquesta línia, doncs, de poder-ho regular, permetre que hi hagi aquesta activitat pràcticament residual comparada amb la resta de la ciutat i, sobretot, que l'efecte de la prohibició en altres municipis més de costa, on hi ha un número molt més gran d'aquestes llicències, no es traslladi a la nostra ciutat i puguem preservar l'habitatge pel que ha de ser, que és l'accés a l'habitatge per les persones de la ciutat.
Segona ronda sobre aquesta qüestió. Tinc dues paraules demanades. Li dono la paraula a la Núria Cacio de Vox. La resta poden anar demanant. La seva la tinc. Senyora Murillo. Sí, sí, endavant.
Sí, bueno, sí, al fin y al cabo aquí, bueno, se está hablando del derecho a la vivienda. Nosotros sí que es verdad que también insistimos en que la administración la que tiene que procurar y fomentar ese acceso a la vivienda, sea en alquiler, sea en opción o compras, solo alquiler, en la manera que sea, pero sí garantizar ese derecho. Pero claro, aquí se está hablando del derecho a la vivienda, pero claro, ¿cómo quedan los derechos de aquellos propietarios, por ejemplo, en que su vivienda ha sido ocupada? ¿Qué pasa? ¿Que unos tienen más derechos que otros? ¿Dónde está aquí el derecho a la vivienda de esas personas? Claro, de esto tampoco se habla en la moción. Si al fin y al cabo lo que se quiere garantizar es el derecho a la vivienda, pues también podría ponerse este tema encima de la mesa.
Senyora Murillo, al seu torn. No tinc més paraules demanades, eh? Vagin dient.
Bé, al final nosaltres vam portar una moció i és de prevenció, o sigui, tot el que s'ha anat dient més o menys, sí que hi ha la idea de, des del govern, doncs, bueno, entrarem a treballar amb tot el tema de la regulació en el planejament urbanístic. Sí, és veritat, o sigui, podem dir que 400.000 persones viuen del turisme aquí, però al final els sous són precaris i els drets laborals que tenen ens ho hauríem de fer mirar. Però, bueno, mentre qui són els propietaris i qui són els caps de tots aquests lobbies treuen uns beneficis bastant alts. Però bé, sí, és veritat, o sigui, hi ha gent que té propietats i respectem que la gent tingui propietats, a vegades se'ns tiren a sobre. I és veritat, la nostra moció deia que bueno, també hi havia un punt que parlava de mediació per destinar els pisos turístics a dins del parc d'habitatge, o sigui, per intentar parlar amb aquests pisos, amb les propietaris d'aquests pisos turístics perquè els posin a disposició de lloguer. Al final també en trauran un benefici. Però, bueno, hi havia més punts a la nostra moció que tampoc no es van valorar. I bé, ja no dic res més perquè hi ha gent que sempre vol canviar de tema a unes coses que nosaltres no hem vingut a parlar ara mateix.
Senyora Santos.
Sí, bueno, decir que por supuesto en el turismo y en eso estamos de acuerdo todos, hay gente que está muy mal pagada, pero también otra que no está mal pagada. Y hay muchos autónomos que tienen sus pequeños establecimientos de hostelería que viven de ello. Y no todo es explotación y todo, no estamos tampoco en el tercer mundo. Estamos en un estado democrático en el que los derechos de los trabajadores están garantizados por leyes, por sindicatos y hay mecanismos para poder denunciar todo esto, pero de ahí a decir que todas las personas que trabajan en turismo están explotadas o que todo el turismo es una industria precaria, pues lo que habrá que hacer es trabajar para que esas personas tengan buenos salarios y estén bien pagadas y sea una industria sostenible.
Senyor Mena.
Sí, jo crec que en realitat la moció no parlava del turisme. Una altra cosa és com les dretes intenten buscar una fórmula per donar-li la volta al que plantejava la moció. Entre altres coses perquè aquesta no és una ciutat que tingui un problema de massificació turística no. Com tenen altres ciutats del país. Aquest problema el té, per exemple, les Illes Balears, que hem vist com aquest cap de setmana ha sortit moltíssima gent al carrer no per protestar contra el turisme, perquè si algú viu del turisme, justament les Illes Balears, sinó contra aquesta especulació turística que estan fomentant determinats governs, no? I és evident i està demostrat que l'abús de la figura del pis turístic limita el dret d'accés a l'habitatge d'una part important de la ciutadania. És un tema molt clar del que està passant, per exemple, a les Illes Balears. És molt complicat buscar fins i tot metges o professors que se'n vagin a les Illes Balears pel problema de l'habitatge, perquè no tenen on poder llogar un pis per viure tot l'any, perquè hi ha un abús de la figura del pis turístic. Per tant, això limita el dret d'accés a l'habitatge que tenen els ciutadans i les ciutadanes. I li diré una cosa, i estic convençut que la presidenta de les Illes Balears, la senyora Provens, intentarà buscar una solució a aquest problema. I suposo que no és turismòfoba el Partit Popular de les Illes Balears, però és un problema real.
No, però d'ahir a prohibir.
Bueno, però es buscarà una mesura, fins i tot l'alcalde Collboni va fer una proposta l'altre dia a Barcelona de veure com limitàvem i gairebé doncs evitàvem
pues
encara més pisos turístics a la ciutat de Barcelona.
Equitativa.
Però per això li dic, nosaltres el que ens interessava era la part de l'habitatge de la moció, que és el problema real que té Sabadell. Sabadell no té un problema de turisme massiu.
Ja, però
té
que no se soluciona problema, con 73
té un problema d'accés a l'habitatge i jo és per aquí per on nosaltres vam votar a favor de la moció de la Crida.
Gràcies, senyor Mena. Senyor Cortés, al seu torn.
Sí, no, la part aquesta del turisme a vegades també ens posa en algunes contradiccions, no? Perquè a ningú, o és possible que algú es manifesti aquí en contra d'aquest turisme, aquí no sé si de masses, jo crec que aquí també hi ha un debat, perquè crec que s'ha fet un exercici o aquest país ha evolucionat perquè la classe treballadora i la classe mitja pugui precisament gaudir de vacances i gaudir del turisme, igual que feien les persones amb més recursos, i per tant al final qui també a vegades s'escapa de tot això és els que més diners tenen, no? I aquí hi ha una part que també ens hem de dir, és a dir, si no ens agrada que vingui cert model turístic a casa nostra, després espero que nosaltres no fem el mateix quan anem arreu, no? Quan anem doncs, a Mallorca, quan anem a d'altres països del món, no? Perquè a vegades hi ha contradiccions d'aquestes que a vegades doncs, veus algunes persones que estan manifestant, després mirar el seu Instagram i dius, home, doncs no sé si després d'haver-te anat a Bali, recorregut tot Sud-amèrica, espero que també hagi aplicat els mateixos valors que reclamen els turistes que vinguin aquí. Jo crec que això també és important perquè si de bons creiem això, nosaltres mateixos ens hem d'aplicar, no? I per tant hem de buscar maneres d'anar a vacances, de fer aquest turisme que sigui sostenible i que sigui respectuós amb el territori, perquè és possible fer-ho, no? I després hem de veure amb les derivades que té això a nivell doncs, de les places hoteleres que s'oferten, de l'increment de preus que pugui tenir. Avui ja veiem que Ryanair deia que havien baixat les demandes no, de viatges i per tant, bueno, potser aquest model s'està esgotant i després d'aquest creixement exagerat estem tornant una mica cap enrere. Haurem de veure cap a on va.
Senyor Fernández, per què ha parlat tothom en aquesta ronda? si vol dir alguna cosa, i si no, anem al minut final, ja pràcticament. Passem al minut final, doncs sí, perquè ens queden ben just 12 minuts per arribar al punt de les 12, i si els dono 2 minuts per canviar això, i entenc que avui tenen feina, perquè han quedat coses del ple per comentar, i també perquè deuen voler desitjar bones vacances als oients, i per tant tenen el micro de la ràdio per poder-ho fer. Senyora Santos, al seu torn.
Bueno, pues, bueno, no ha terminado el curso político aún, nos queda un pleno el lunes que viene por el tema de la compra del edificio del Museo del Gas, por parte de, que puede ser interesante, porque creo que aquí no todos estamos de acuerdo en este gasto, y no quería irme sin poder decirlo, porque no va a haber un debate posterior, y como todos nos vamos de vacaciones, pues va a haber un poquito de apagón informativo en ese aspecto, y querría que se supiera. Y bueno, lo que sí, desear a todos los sabadellenses y sabadellensas unas vacaciones que estoy segura que todos se los han merecido, porque todo, después de trabajar durante todo el año, pues ahora lo que toca es descansar, cada uno en donde pueda, y recordar a todas esas familias que por su situación precaria no pueden irse de vacaciones, se tienen que quedar aquí en Sabadell, y tenemos que seguir trabajando como políticos que somos para que todo el mundo pueda tener derecho a esas vacaciones y a unos días de descanso en algún lugar, aunque no nos gusten los turistas, pues que seamos turistas todos.
Señora Cacio.
Sí, bueno, precisamente, pues sí, es verdad que nos queda un pleno el próximo lunes. El señor Cortés sonríe porque sabe lo que se le viene encima por parte de toda la oposición, creo. Quizás se hace el lunes que viene. Bueno, ya se verá. El día 29, quizás ese apagón informativo viene porque se hace el 29 de julio y se quiere que se haga ese apagón informativo. Pero bueno, dicho esto, nada, remarcar... que en el pleno de ayer se hablaron, es verdad, parecía que no, pero se hablaron de muchos temas. Nosotros, por la parte que nos toca, insistimos que sí, que hay que hacer las cosas con transparencia. Seguimos pues entonando nuestra queja que aquí no se trata de retorcer la ley ni de cambiar las reglas del juego, aquí se trata de tener transparencia, que a veces no se tiene. Lo vemos últimamente con los temas que se traen a pleno, revisiones, errores, todos somos humanos. Y por supuesto insistimos en ello, y bueno, finalmente, pues como no, pues desear las mejores vacaciones a todos los vecinos de Sabadell, sea quedándose en Sabadell, que también está muy bien, yo me voy a quedar en Sabadell y quizá hasta descubrir cosas de mi ciudad, y bueno, básicamente que todos intentemos descansar estos días, y bueno, y la gente que trabaje, pues bueno, al menos que lo haga con alegría, disfrute de su familia, de la ciudad y de este mes de agosto.
Senyor Mena.
Sí, nosaltres també, abans de desitjar bones vacances, vam aprovar una moció del grup de Sabadell en Comú Podem, que és una llàstima que no tinguem temps per poder parlar-ne amb més profunditat, que era per impulsar les comunitats energètiques, que és una manera, també des del punt de vista local i de lo quotidià, per poder combatre l'emergència climàtica i el canvi climàtic, i per tant doncs agrair a tots els grups municipals, excepte a l'ultradreta, que es va abstenir donar suport a aquesta proposta de Sabadell en Comú Podem. Dit això, evidentment, dilluns ens tornarem a veure en el ple municipal per parlar de la recompra del Museu del Gas, perquè ja hem pagat dues vegades per un edifici que encara no és de la ciutat. I dit això, jo vull aprofitar per desitjar bones vacances als ciutadans i les ciutadanes de Sabadell, però permeten també, Mireia, avui que estem a Ràdio Sabadell, desitjar també bones vacances als treballadors de Ràdio Sabadell, perquè nosaltres sabeu que sempre hem defensat que la ràdio pública és també un element fonamental per garantir el dret a la informació que tenen els veïns i les veïnes en qualsevol democràcia.
Gràcies per la part que em toca, senyor Mena, que tenim ganes de vacances, tenim ganes. Senyora Murillo, el seu torn.
Bé, bueno, com diuen políticament, les vacances aquí no acaben, o sigui, tenim un ple el dilluns que ve, ja veurem com evoluciona. I bé, nosaltres com a Crida sí que creiem que el govern té uns deures molt clars que s'han posat a sobre la taula i se n'han parlat en aquest ple, o sigui, té deures d'educació pel que fa a les escoles bressols, perquè venim amb una mancança de places bastant gran, i a més es va aprovar fa el ple anterior també una moció que deia que s'hauria d'estudiar com estan els números. Tenim també sobre la taula el tema de comunitats energètiques, que també ahir es va portar ple, on ja és la tercera moció que es porta sobre el tema, i que esperem que després de tres mocions comencem a treballar-ho de debò. I bueno, també vam posar per arrel dels pisos turístics, doncs, a la nostra moció el tema sobre de l'habitatge, que també s'ha estat, ja ho estan treballant des de govern, però esperem que aquest any sigui un any important per l'habitatge a la ciutat. I res, també demanar que de cara a l'any que ve es posin les piles i que a veure si poden respondre amb més agilitat totes les preguntes dels grups municipals per tal de tenir números, dades i poder respondre políticament molt millor a tot el que és la nostra acció política del dia a dia. I bé, doncs, molt bones vacances a la ràdio i a tot la gent de la ciutat de Sabadell, faci el que faci aquest estiu.
Senyor Fernández.
Sí, doncs miri, ahir malauradament no ha hagut temps en aquest programa per poder parlar d'una moció que vam aprovar per unanimitat i que jo crec que són d'aquestes coses que són al final importants, que és el plan de ombra de tots els equipaments i espais esportius de la ciutat i de confort climàtic. Al final són aquestes les coses que estan en nostres mans, que no podem posar excuses perquè no depenen ni d'Europa, ni de l'Estat, ni de la Generalitat. Depèn de nosaltres, de que aquells que tenen la responsabilitat de governar i aquells que estem a l'oposició però que podem fer propostes, podem fer coses per ajudar a la vida de la gent. Centenars, diria milers de famílies d'aquesta ciutat van a les instal·lacions esportives, fan ús de les instal·lacions esportives i pateixen aquesta absència d'ombra i de punts d'aigua que tenim des de fa molts anys a la ciutat. Per tant, estem contents que s'hi ha aprovat i ara tocarà controlar que realment això acabi passant, no? I finalment desitjar bones vacances a tothom, a los de la ràdio, a los de l'Ajuntament, a los que ens estan escoltant, a tothom se les mereix. No sé, senyor Cortés, jo no vaig a Bali ni a Sud-amèrica, tinc ganes de tornar a Sud-amèrica, tinc coses per allà, però jo no vaig a aquests llocs, però és cert que podem... No, ho dic perquè jo vaig parlar d'aquest tema, però crec que sí, però me sumo a la seva visió, de que hem d'intentar en aquests dies, els que podem tenir la sort de fer vacances, de fer-lo de forma conscient, e intentant ser coherents entre el que diem i el que fem, que jo crec que era aquest el missatge que vostè volia transmetre. Per tant, molt bona vacança d'estiu a tot, i el dilluns, sí, és veritat, hi ha un tema important. Jo crec que no hi ha nervis per part del govern, perquè sap perfectament abans d'entrar al ple que ho aprovarà. En tot cas, està en mans de nosaltres i del teixit social de la ciutat que això se sàpiga i que les diferents posicions puguin arribar a tothom perquè tothom tingui un judici de valor de lo que serà aquesta operació de recompra, com deia el senyor Mena, de l'edifici del gas, el Museu del Gas.
Senyor Cortés.
Doncs res, ara ens avancem uns dies en el debat que tindrem dilluns d'aquest ple extraordinari per la compra d'aquest edifici del museu. Jo, això de l'apagón informatiu que algú deia, no? Jo confio, evidentment, en la tasca dels mitjans que informaran, i evidentment que el fet d'estar de vacances no treu que la ciutadania de Sabadell deixi d'informar-se i de ser crítica, si així ho vol, amb el que passa a la ciutat, no? I per tant, cap problema amb això, i això que sigui un apagón informatiu perquè sigui el 21 de juliol, no ho comparteixo gens, perquè molta gent continua treballant, nosaltres mateixos, i hi ha molta gent, doncs, que fins més tard no farà vacances o potser no farà de cap manera. Dit això, moltes vacances, molt bones vacances a tothom, a qui les pugui fer, ben merescudes, crec que per totes les parts, i en tot cas ens veiem dilluns en aquest ple extraordinari per acabar el curs polític.
És la primera vegada, crec, des que compartim debats de política que ens sobren 5 minuts. És a dir, ara podríem parlar pràcticament de les vacances de cadascú, perquè m'han fet les intervencions més curtes del que és habitual. En qualsevol cas, deixi'm que respongui una mica per la part de l'emissora municipal. Òbviament, Ràdio Sabadell farà seguiment del ple municipal de dilluns. Òbviament, al portal web de l'emissora municipal podreu trobar tota la informació relativa al que pugui passar dilluns en aquest ple extraordinari. Per tant, si els sabadellencs ho volen i ho busquen, la informació la trobaran per part nostra, i posaria la mà al foc que per part també de la resta de companys dels mitjans de comunicació, òbviament, que faran també seguiment d'aquesta sessió plenària. Ara, si em permet la broma, senyor Cortés, podien haver-ho posat una altra data, també li dic,
Ja ens hauria agradat, però els tempos administratius...
són el que són a vegades.
Els extraordinaris de juliol són bastant habituals, per això no és la primera vegada que tanquem temporada i tanquem debats de política municipal i hem de dir que encara tenim un altre ple extraordinari per endavant.
Una tradició que no volem perdre.
No per comprar
un museu. Potser sí que, això potser sí que li accepto, senyor Mena, però és tradicional també.
Per punts de tràmit, sí, sí, perquè han quedat els expedients acumulats, però per una cosa tan important com aquesta no és habitual.
En fi, ens veurem segur per la ciutat aquests dies d'agost els que es quedin per aquí, però si més no la retrobada serà ja de cara a Festa Major, que ja saben que també és un inici de ciutat particular que tenim aquí a Sabadell amb tota la força que ens porti la Festa Major. En fi, per part nostra desitjar-los també que tinguin unes bones vacances, que descansin amb responsabilitat o no, això ja és cosa seva, si més no que descansin, que carreguin piles, que el curs polític segur que ens depararà també molts debats de política, de ben segur una mica més d'hora, la temporada que ens veurem les cares amb una mica més de son, però vaja, compartint també aquest espai per l'opinió amb els representants dels grups municipals que ens acompanyen mensualment a l'emissora municipal. Que tinguin unes molt bones vacances.
Igualment.
Que descansin si poden, i com a consell, que llegeixin tot el que puguin, tot allò que durant l'any no poden llegir, que jo bàsicament és el que em dedico a fer durant un mes, acumular durant tot l'any per llegir, bàsicament és així, la vida del pobre segurament. En fi, moltíssimes gràcies a tots, que vagi molt bé, molt bon estiu.